Són les 11, el 14 de gener, li queda una hora, i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què parlarem d'habitatge des de perspectives diferents. Aquesta setmana farà un mes del desallotjament més gran que s'ha fet mai a Catalunya, és el de l'antic Institut B9 de Badalona. Com i on estan ara mateix les persones que van de ser desallotjades? De seguida li preguntarem al portaveu de Badalona Acull, Carles Segués. I també explicarem com l'Ajuntament de Barcelona ha decidit reforçar l'operatiu per acollir persones sense llar durant els mesos d'hivern.
En aquest context, parlar de monopoli pot semblar una frivolitat, però compte, perquè avui us explicarem la història que hi ha darrere d'aquest joc i creiem que us sorprendrà. A nosaltres ens ha sorprès. D'entrada, la idea la va tenir una dona, tot i que durant molts anys es va atribuir a un home. I ara, el Festival del Joc del Pirineu ha engegat una campanya perquè la Seu d'Urgell li dediqui un carrer a ella, a Lizzy Maggi.
I una altra campanya que vol desfer una injustícia. Corregiu el mapa. Pretén que els mapamundis deixin d'empetitir el continent africà. En parlarem amb la persona que fins ara ha estat al capdavant del mapamundi de Catalunya Ràdio, en Quim Olivares.
I des de les 10 que tenim assegut aquí amb nosaltres, el nostre oient misteriós d'avui, li encanta la música i té un do per contagiar la seva passió, encara que s'hagi de presentar a l'òpera, si cal, en texans. Podem fer-te una primera pregunta, encara no direm nom i cognoms, però a veure si la gent més intel·ligent ja sap de qui estem parlant. Per exemple, quin és el músic que més t'ha influït? Això ho sabries dir així ràpid o és una pregunta punyatera?
És allò una mica de quin és el fill que t'estimes més o quin és el papa o la mama. Home, no ho sé. Puccini, per exemple, Verdi, Wagner. Aquests tres.
Puccini,
Verdi i Wagner.
I per aquest ordre?
No necessàriament, depèn del dia. Depèn del dia.
Ja quasi bé. Doncs al final del Catalunya Nit li haurem de preguntar si ha après alguna cosa escoltant-nos avui.
Vinga, tenim 50...
Fa que molt.
Tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem, per tant, a l'última hora del dia amb les veus que han marcat fins ara aquest 14 de gener. És una selecció amb el segell de Marc Güell.
Compte que el jugador de l'Albacete es planta tot sol a l'interior de l'àrea, tot i que queda una mica escurat a l'angle esquerre de l'atac, busca la segona onada del contraatac, i la defensa del Madrid que refusa la pilota, i acaba en gol, marca l'Albacete el 3-2, increïble jugada. Els defenses del Madrid mirant-s'ho quan havien refusat en primera instància el que era una contra perillosíssima del conjunt manxec.
The Kingdom of Denmark continues to believe.
El Regne de Dinamarca continua pensant que la seguretat de Groenlàndia a llarg termini pot ser garantida en l'actual marc. Són totalment inacceptables per a nosaltres idees que no respectin la integritat territorial de Dinamarca i el dret a l'autodeterminació del poble groenlandès.
Greenlandic people are of course totally unacceptable.
The meeting is...
La reunió s'ha fet de manera respectuosa i hem dit quins són els nostres límits. I el nostre interès és trobar el camí correcte.
Necessitem Groenlàndia per la nostra seguretat nacional. Veurem què passa. Informaran sobre la reunió després d'aquest acte. Tenim una bona relació amb Dinamarca, com sabeu, però si no hi anem, Rússia o la Xina hi arribaran. I Dinamarca no hi pot fer res. Ens en podem ocupar.
El que ha fet Trump és una cortina de fum.
dir que és un tema de seguretat nacional, un tema d'explotació de recursos naturals, un tema geopolític, però darrere d'això, la gran realitat és Pitufik. Pitufik és la base militar que té els Estats Units al nord de Groenlàndia. És la segona base militar que està més a prop del Pol Nord del món. I és un lloc estratègic per controlar la Xina i per controlar a Rússia.
Ens han dit que els assassinats s'han aturat a l'Iran i que no hi ha plans per cap execució. M'ho ha dit una autoritat del país. Si torna a passar, no ens agradarà gens.
Las comunidades autónomas van a poder optar por no aplicar el modelo. Por tanto, aquí no se obliga a nadie. El que quiera continuar con un modelo previo porque entiende que le va mejor o porque le funciona mejor, no hay ningún problema.
No lo vamos a aceptar.
Un modelo que nace viciado.
Champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del dia.
La proposta no satisfà en absolut a les Illes Balears, però la part positiva és que hi ha una proposta i que tenim la possibilitat de negociar per arreglar-la.
Poder ser escuchadas por la Fiscalía es un paso muy importante en la búsqueda de justicia de Rebeca y de Laura. Y apreciamos que las autoridades están respondiendo de forma ágil ante este caso.
La intenció del govern espanyol és reforçar la candidatura de Mola Nova. La part forta és Mola Nova, però el que fan és ficar Madrid com a capital i Catalunya com a nodo per a reforçar la candidatura, per donar-li més força davant d'Europa.
En cap moment, en tots els anys que porten emergències i porten treballant en Jorge Suárez, hem tingut una discussió al respecte d'una emergència, i molt menys en aquest cas. L'únic que va ser quan Jorge Suárez va plantejar el seu missatge, ningú va respondre.
Molt orgullosos. La veritat és que és una sorpresa com passen aquestes coses, però sí que és cert que és col·locar la sèrie en un bon punt de partida. No? Rabarejar és una sèrie que parla d'una família que té un restaurant centenari al Raval i que han de lluitar per sobreviure quan cauen en mans d'un fons d'inversió.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
El problema de l'habitatge és greu, en parlem molt, però el cas més extrem és per a aquelles persones que directament no tenen cap casa. I si hi ha un moment greu per a aquestes persones dintre de la ja molta gravetat és quan fa més fred i aquest hivern n'ha fet moltíssim. L'Ajuntament de Barcelona ha decidit ampliar de 100 a 178 els llits d'emergència per a persones sense llar durant l'hivern. I això serà abans ja d'acabar el gener. Aquestes noves places passaran a ser estructurals, de 100 a 178. També es reforçaran els equips de carrer. L'anunci s'ha fet en la primera reunió de la taula de ciutat sobre el sensellarisme amb entitats socials, administracions i col·legis professionals. I fins a l'Ajuntament, per seguir-ho, s'hi ha desplaçat la Cèlia Forment. Bona nit, Cèlia.
Hola, bona nit.
Abans de res, explica'ns d'on surt aquesta taula.
Surt de la necessitat de coordinar millor tots els actors que treballen amb aquestes persones sense llar. És una iniciativa impulsada pel govern municipal i alineada amb el pacte de país que el formen també la Generalitat i la Síndica de Greuges sobre el sensellarisme, sobre aquesta temàtica concreta. La idea és crear un espai estable en què administracions, entitats socials, sindicats i col·legis professionals comparteixin diagnòstic i, sobretot, acordin solucions concretes per un problema que és estructural i que afecta milers de persones a Barcelona, a la ciutat.
Quins objectius concrets té fixats aquesta taula?
L'objectiu final és definir una estratègia integral contra el sensellarisme que connecti habitatge, salut, ocupació i també acompanyament social. De moment, ja s'han creat 4 grups de treball, un sobre dades i recompte, un sobre espai públic, un sobre la xarxa i els circuits d'atenció i un altre sobre la lluita contra la porofòbia.
Avui, per tant, primera reunió d'aquesta taula. Entenc que hi havia l'Ajuntament. Qui més hi havia assegut?
Hi han participat la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, la Taula del Tercer Sector, la Xarxa d'Entitats de Sensellarisme, col·legis professionals, sindicats, grups municipals i també representants de drets socials de la Generalitat. Ha estat una primera trobada per posar en comú la diagnosi i començar a marcar el full de ruta.
Però també, ho dèiem, ja s'han anunciat mesures concretes.
Sí, el que dèiem al principi. L'Ajuntament ha anunciat que ampliarà de 100 a 178 els llits d'emergència ja aquest mes de gener per persones sense llar durant els mesos de fred. A més, això aniria fins al mes de març. Uh-huh. A més, es reforcen els equips de carrer amb 12 professionals més per detectar i acompanyar persones en situació de sensellarisme, i ho ha explicat la Raquel Gil, que és la tinenta d'alcaldia.
Tornarem a obrir els equipaments que han estat oberts ara en fase d'emergència, però ja amb aquesta voluntat de que durin durant tota l'operació fred, i per tant passarem de 100 places a 178 places. Això ens ajuda a començar a dimensionar també aquestes operacions específiques al número de l'increment de persones que tenim al carrer.
Tot plegat en un context delicat, just una setmana després d'haver-se activat els dispositius de fred d'urgència i després de la mort d'una persona sense sostre al barri de la Barceloneta fa 8, concretament 7 dies.
Sí, efectivament. Doncs gràcies, Cèlia. Haurem de seguir de prop com evoluciona aquesta taula sobre el sensellarisme.
Bona nit.
Doncs bé, això és el que passa a Barcelona. A Badalona, mentrestant, aquesta setmana, dissabte concretament, farà un mes d'aquest moment.
L'última hora del matí també la tenim a Badalona, i no és per la pluja. Acaba de començar el desallotjament d'un dels assentaments més grans que queden a Catalunya, l'Institut B9, al barri de Sant Roc, on es calcula que malviuen unes 400 persones.
Anem així cap explicàvem aquí a Catalunya Ràdio el desallotjament de l'Institut B9 a Badalona el 17 de desembre.
Som dins la nau, acaben d'arribar els furgons dels Mossos d'Esquadra que iniciaran en breus aquest desallotjament. Estem completament envoltats des de dins la nau, només es veuen les llums blaves d'aquestes furgonetes. En breus començarà.
Els Mossos d'Esquadra van desallotjar efectivament l'edifici situat al barri del Remei i van identificar gairebé 200 persones. Ha passat un mes i encara avui hi ha algunes persones desallotjades que viuen sota el pont de la C31. A aquesta hora podem saludar Carles Segués, ell és portaveu de l'entitat Badalona Acull. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
No sé si tens la sensació, al principi del programa ho dèiem, que faríem un exercici de memòria, de poc recorregut, perquè fa tan sols un mes, però sí que fa la sensació que ens n'hem oblidat.
Bé, potser sí, però perquè realment hi ha hagut uns dies doncs, que ha estat el tema, potser, no? Se n'ha parlat molt, hi ha hagut molta presència de mitjans, i realment s'ha estat, jo crec que s'ha destacat molt, no? Ara potser sí que ja han passat uns dies, ens anem acostumant a tot, per desgràcia, i potser doncs, ja ens anem oblidant de mica en mica. De fet, també ha anat evolucionant la situació, les coses estan canviant una mica, però segueix havent-hi present un tema important, no?, que és el problema de la gent sense llar, que això del B9 a Badalona potser ha estat la punta d'un iceberg, però que al darrere o sota d'aquesta punta hi ha un problema molt greu, no?
Quanta gent hi ha avui dormint al ras, sota el ja malauradament famós pont de la C31?
Sí, és que el eufemisme d'anar a dormir sota un pont, no? Sí. Doncs nosaltres és una realitat, que així és de dura. I és difícil, no podem dir, mai hem donat cap xifra exacta, però nosaltres parlem ara que actualment deu quedar una cinquantena de persones que segueixen allà, que no han estat reallotjades, i d'aquestes potser, no sé, una trentena aproximadament, o una cosa així, deuen ser de procedents del B9, i la resta, doncs persones de, com passa quan hi ha assentaments d'aquest tipus una mica importants, una mica grans, diguem, doncs que s'hi acosta altra gent que viu també al carrer, però en solitari o pocs, i on hi ha un gruix de gent doncs es troben més segurs, més còmodes, i hi ha un número fluctuant de persones doncs que ara hi són i ara no hi són, no, també?
I com gestiona l'Ajuntament aquest assentament?
Ja diríem que no ho gestiona, per dir-ho d'alguna manera, no? Fins fa 10-12 dies aproximadament, tota la relació que mantenia amb les entitats que hem estat des del primer dia allà, doncs érem directament amb drets socials de la Generalitat. on doncs anàvem, d'alguna manera anàvem, hi havia un degoteig diari de persones que podíem anar relotjant a diversos hostals i diversos albergs de diferents punts de Catalunya. I des de fa 10 o 12 dies aproximadament, doncs, ho posem en una reunió de Dret Social Generalitat amb Serveis Socials Ajuntament de Badalona, van acordar que a partir d'aquests fa 10 dies o 12, doncs, que seria Serveis Socials ja de l'Ajuntament qui gestionaria la situació d'aquestes les persones que segueixen a sota el pont. Des de llavors, tot el que hi ha hagut, que sí que ho hem comprovat i hem coincidit allà al pont, doncs, han vingut persones de Serveis Socials, una miqueta fer una feina de cribatge, no? D'entrevistar, de parlar amb algunes persones, identificar, veure quina era la seva situació, però a partir d'aquí no hi ha hagut cap resposta, no hi ha hagut cap retorn, no sabem quina és la intenció que té el govern de l'Ajuntament de Badalona de cara a afrontar la gestió d'aquestes 40-50 persones que encara hi ha allà, no?
Recordem que més enllà de la responsabilitat immediata que pugui tenir qualsevol ajuntament davant d'aquesta situació, una situació similar en el seu municipi, la Fiscalia va demanar als jutjats de Badalona que investiguessin si l'alcalde Albiol es va saltar a la resolució judicial del desallotjament que ja instava l'administració local a fer-se càrrec d'aquestes persones, a donar-los un sostre abans del desallotjament. No sé si sap com avança aquesta investigació, Carles.
Bé, la investigació no, la veritat és que no ho coneixem, però sí que suposem doncs, que per la modulació que ha fet les declaracions de l'alcalde García Albiol, no, que va passar en moments determinats, al principi doncs, d'acusar tothom de delinqüent i de dir que no gastaria ni un euro i que els volia tots fora, a passar després al cap d'un temps a anar parlant de competències, de recursos, etcètera, etcètera. No? Llavors, aquí hi ha un canvi i aquest últim, d'això que dèiem, d'aquests 10-12 dies darrers on l'Ajuntament ha assumit la gestió, diguem-ne, tot i que és una gestió poc activa, no? I de poc i de cap moment de cap resultat, però sí que formalment està actuant. Llavors entenem també que això pot venir derivat doncs, per la preocupació que pot tenir García Albiol per aquesta denúncia i aquestes investigacions que ha demanat la Fiscalia per la inacció del govern, no? Perquè recordem, ara ho deia, no?, que quan la jutgessa va autoritzar el desallotjament, una de les condicions que posava és que hi havia d'haver-hi un treball per buscar alternativa per part de l'Ajuntament de Badalona. I la resposta era... no gastarem ni un euro. Clar, això és un fet flagrant, no?
Sí, sí, és un desafiament clar en aquella resolució judicial. No sé com estan els ànims a la ciutat. Per últim, Carles, recordem que els dies posteriors al desallotjament hi va haver moltíssima tensió veïnal. Fins i tot va semblar que en algun moment doncs, hi havia una part del veïnat que s'havia vist també doncs, motivat una mica per les pròpies declaracions de Xavier García Albiol i que amb ell fins i tot se li tornaven una mica en contra. No? Hi havia força hostilitat. Com s'ha anat posant a lloc tot això o tens la sensació que la ciutat ha quedat fracturada?
No, bé, van haver-hi aquests moments puntuals i per uns fets puntuals, no? Que hi va haver com una parròquia del barri de Sant Crist doncs, que anava a allotjar una dotzena de persones, com fan molts anys per les dates aquestes nadalenques, doncs que acullen gent perquè és una església que té capacitat per fer-ho. I bé, allà va haver-hi aquesta reacció, diguem-ne, no sé si... Segur que instigada, no de dir anem a fer això, però sí per les declaracions i els comentaris on s'havia estigmatitzat totes aquestes persones, els havia acusat de delinqüents, de perillosos, i llavors, doncs bé, hi ha algunes persones de l'entorn del barri i altres de fora, doncs és que hi va haver-hi aquesta reacció que va ser totalment desagradable amb unes reaccions d'odi que no havíem vist mai, no?, cap a aquestes persones. Però també cal dir que, per altra banda, el moviment de solidaritat ens ha desbordat, ha superat les previsions que es podrien haver fet. Hi ha hagut una quantitat de visites allà al pont de gent que venia a portar material, a portar menjar, a dir que com podien col·laborar, però molt més del que podria... De fet, hem hagut de dir prou, per favor, que ja tenim prou i al final se'ns acumularà i no ho podrem ni utilitzar, no? És a dir, que hi ha hagut tot un moviment molt important i jo crec que durant totes aquestes festes de Nadal hi ha hagut un sentiment present a la ciutat de que s'estava passant, estaven vivint uns fets a la ciutat que no tocaven, no? Que era una cosa absolutament fora de lloc en els moments, a l'època que estem, no?
Doncs és la cara bona, el vessant bo d'aquesta informació, que és aquesta solidaritat que ha arribat fins a aquests nivells, com ara ens explicava en Carles Segués, dins, lògicament, doncs, de la trista, difícil i complicadíssima situació que viuen tantes i tantes persones que no tenen casa. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, gràcies per atendre'ns una vegada més.
Molt bé, vosaltres, perquè és important que tot això es conegui i arribi a molta gent, diguem, unes versions que siguin les més properes a la realitat i des d'un punt de vista el més humà possible, no?
I tant. Gràcies, Carles. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Doncs ben a l'extrem d'aquesta realitat que hem estat explicant ara, són una minoria, però hi ha gent molt, molt rica que pot comprar pisos amb relativa facilitat. La majoria de mortals, però, això com a molt, ho han experimentat amb un joc de taula molt, molt, molt popular.
Jugando al Monopoly te vas a divertir, pues montones de dinero hay para invertir. Casas y hoteles podrás comprar, multas y sorpresas te esperan ya.
Així es publicitava el Monopoly l'any 95. A la tornada a la pausa en parlarem, perquè té al darrere una història realment sorprenent.
Casas y hoteles podrás comprar, multas y sorpresas te esperan ya. Con Monopoly alucinarás, y ganes o pierdas te divertirás. De Parque.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
2... 16, 27, 33, 47. Sols, 6 i 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ara i sempre, ben jugat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El nou model de finançament autonòmic ha començat a caminar. Serà gaire llarg el camí? Junts es mantindran el seu rebuig?
Instem a Oriol Junqueras a defensar davant de Pedro Sánchez el concert econòmic català pel qual Esquerra va investir Salvador Illa. Tot el que sigui menys que això seria un engany.
Hi haurà trobada entre Junqueras i Puigdemont?
Li he demanat que em dongui cita per anar-lo a veure, sí. Li he dit que es culli el dia.
Aquest dijous, el secretari general de Junts, Jordi Turull, respon a les preguntes al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Cada migdia a la 1, la solució amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Cinc minuts i mig i dos quarts de 12. Parlem ara del sector immobiliari, que se sent assetjat per un excés de regulació normativa que, segons asseguren, lluny de millorar l'accés a l'habitatge, el que està passant, diuen, és que l'està dificultant. No sé si és una sensació compartida, Rafael de Ribot.
Doncs, a veure, així ho han posat de manifest almenys administradors, gestors, economistes, una part del sector, diríem, en una jornada organitzada pels APIs, que s'ha celebrat avui a Barcelona. Segons ha denunciat en aquesta jornada la presidenta de la Fundació Habitat 3, Carme Trilla, les noves normes estan condicionades per un debat que ha dit que és visceral, un debat que divideix la gent entre bons i dolents.
S'ha generat un mecanisme d'odi, s'ha generat un mecanisme de confrontació exacerbada de bons i dolents. Això no ho teníem, això no ho teníem. Aleshores, això està condicionant les normes, està condicionant aquesta proliferació de normes per donar resposta aquesta visceralitat que s'ha generat, no?
Es parlava avui d'habitatge, de sector immobiliari, i aquest ha estat una mica el to, eh? Està clar qui serien els bons i els dolents, no?
Sí.
Pel president del Col·legi d'Administradors de Finques, Lorenzo Viñas, és la conseqüència de voler afrontar, diu, enfrontar dret d'habitatge i dret a la propietat.
Són drets complementaris, són drets paral·lels. No sé què passa. Vull dir, ets propietari, ets especulador. És que jo, permeteu-me ara, abans d'ahir, va haver-hi una manifestació del govern d'Espanya dient, bueno, i ara posarem doncs, una bonificació fiscal del 100% pels que no augmentin el lloguer. Bueno, fa 3 anys que ja estem dient que cal motivar el sector privat.
Doncs, a banda d'això, de motivar el sector privat, què més s'ha demanat?
Doncs mira, hi ha hagut una demanda central en aquesta jornada. Ells demanen un pacte transversal que inclogui també les administracions, i així ho ha exposat la presidenta del Col·legi d'Agents Immobiliaris, Montserrat Junyent.
Que hem de pensar que som capaços de fer-ho i que aquest consens entre nosaltres, jo no en tinc dubte, que ja el tenim pràcticament assolit, impulsar-lo cap a aquells que tenen les decisions a l'hora de legislar.
Hi eren presents les administracions? Hi han dit alguna cosa?
Sí, algunes i no menors. Hi havia, per exemple, representació de la Generalitat, també de l'Ajuntament de Barcelona, però han evitat intervenir, han evitat donar resposta. Només ho ha fet el regidor d'Habitatge, Jordi Valls, per defensar que Barcelona no és, ha dit, una ciutat d'especuladors. I per justificar-ho ha donat una dada. El 86% dels propietaris ho són només d'un pis.
Gràcies, Rafael.
Ara parlàvem d'habitatge, d'oferta i de demanda, de grans tenidors, i són conceptes que protagonitzen un joc al qual gairebé tothom ha jugat, i si més no, com a mínim segur que el coneix. Parlem del Monopoly.
Jugando al Monopoly te vas a divertir, pues montones de dinero hay para invertir. Casas y hoteles podrás comprar, multas y sorpresas te esperan ya. Con Monopoly alucinarás, y ganes o pierdas te divertirás.
Aquest és un anunci del 1995, però el joc es continua venent i molt. És un dels protagonistes en els jocs de taula. De fet, és dels més venuts i té una història curiosa, que és on ens aturarem avui. El seu origen és una crítica al capitalisme que es va acabar convertint en la seva màxima exaltació. I pel camí es va esborrar de la història una dona que era pionera. Joaquim Albalate, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam, comencem pel principi, perquè el Monopoly, ara ho dèiem, és potser un dels jocs de taula més coneguts i populars.
Sí, sí, no només això. De fet, és un joc pioner, és un dels primers jocs de taula moderns com els que coneixem tots. Per exemple, és el primer joc produït en massa en què el tauler és circular i, per tant, no té un inici i un final, i també en què l'objectiu no és arribar a un lloc concret. Per exemple, el parxís o l'oca, doncs s'ha d'arribar al primer a la casella final, però en aquest cas el Monopoly no s'acaba quan arribes a un lloc, sinó quan arribes a un objectiu. N'hem parlat amb un dels directors del Festival del Joc del Pirineu, que és el Marc Travé.
El Monopoly, dins del món del joc de taula, es considera el primer joc de taula modern. És a dir, fins aquell moment, el joc de taula era una cosa des de jocs més tradicionals, jocs de carrer, o jocs més considerats tipus a l'hora de produir-lo com si fos una joguina. El Monopoly és una mica el joc que ho canvia tot, no? És el joc que passa a ser produït massivament, comercialitzat, industrialitzat...
un joc que es va començar a comercialitzar el 1935, ara ha fet 90 anys, i se n'han venut més de 300 milions de còpies. És un èxit absolut que va fer milionaris l'empresa que el va editar, Parker, i també qui durant anys es va creure que era el seu inventor, que era Charles Darrow. Però aquest joc té una història amagada, abans ho dèiem. En realitat, l'invent venia de més enrere i l'autèntica inventora va ser una dona, Elizabeth McGee.
Per tant, ja veig que ha passat el que tantes altres vegades ha passat al llarg de la història, no? que queda una dona amb una idea que va quedant com amagada. Expliquem aquesta història. Qui era aquesta dona?
Doncs Lizzie McGee, com se la coneixia, era una escriptora, activista i inventora que, entre d'altres jocs, el 1904 va inventar i patentar The Landlord's Game, el joc del propietari. Era un joc crític amb el capitalisme que el que volia era demostrar que aquest sistema està dissenyat perquè els rics siguin cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. Però anys després, un home, Charles Darrow, li va robar la idea i la va vendre a una empresa.
Aquesta senyora crea un joc, però hi ha un altre senyor, que és Charles Darrow, que agafa i li plagi aquest joc, el ven a una companyia, i són aquest senyor i aquesta companyia els que s'acaben fent d'or amb el Monopoly. Perquè, cosa que et pot semblar molt, molt sobtada, estic sent sarcàstic, algunes vegades a la història de la humanitat hi ha hagut dones que han sigut invisibilitzades amb la seva tasca, no?
Mira, ara ho dèiem.
Exacte. Aquesta empresa, Parker, va pagar uns $500 a McGee per una de les patents, per tant, eren conscients que era la inventora del joc, però un cop van fer això, la van esborrar de la història. No va ser fins als anys 80, i això és més de 30 anys després de la mort d'Elizabeth McGee, que arran d'un judici entre aquesta companyia i el creador d'un altre joc, es va redescobrir aquesta figura de McGee i es va acceptar el seu paper clau en la història dels jocs de taula.
I ara per què és notícia?
Doncs perquè el Festival del Joc del Pirineu ha engegat una campanya perquè la Seu d'Urgell, que és la ciutat on es fa el festival, li dediqui un carrer. També li dedicaran una exposició durant el festival. Ho fan, evidentment, per reforçar el lligam de la Seu amb els jocs de taula, però també per reparar el que consideren que és una injustícia històrica.
Durant les setmanes que dura el festival hi haurà una exposició sobre la figura d'Elizabeth McGee amb la seva biografia i del conflicte i la batalla legal que hi ha hagut posteriorment amb el tema de reivindicar la seva autoria. Perquè el joc del Monopoly és el motiu pel qual li demanem que es dediqui al carrer en aquest sentit, perquè és molt important en aquest context, però ha fet moltes més coses.
Una campanya de recollida de signatures que tot just acaba de començar, en porten poquetes, però l'Ajuntament ja ha rebut aquesta proposta amb bons ulls, tot i que, evidentment, el procés per dedicar un carrer és molt llarg i, per tant, encara trigarà molt de temps. En tot cas, sí que tindrà, doncs, aquest protagonisme en aquest festival que es fa del 9 de març al 19 d'abril a la Seu i per on l'any passat van passar uns 13.000 visitants.
Doncs, déu-n'hi-do, quina història més curiosa, aquesta que ens has explicat, de la idea original del joc que és d'una dona, però també que, a més, la idea original era una crítica al capitalisme, no?, i no una exaltació, com al final, quan hi jugues, doncs sembla que cada vegada només pots guanyar si tens més i més propietats. Molt bona, gràcies a Joaquim Albalat, i que vagi bé, bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb un milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina, que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena
mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
Clàudia de Pipet Oberta, de Guàrdia i Dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
En un informatiu com aquest, els mapes del món són imprescindibles. Cada dia passen coses que ens obliguen a buscar punts al mapa, i a més, cada vegada també hi ha més tensions per intentar canviar-los. D'un mapa del món s'espera que sigui la projecció més ajustada possible a la mida real dels continents. A la majoria dels mapamundis, però, l'Àfrica hi surt distorsionada, i ja us podeu imaginar que cap a menys, més petita. Amb quina altra paraula bonica podem dir mapa del món? Mapamundi, Mapamundi, que és el nostre podcast d'actualitat internacional aquí a Catalunya Ràdio i que, a més, cada dimecres avancem amb el Quim Olivares. Bona nit.
Hola, bona nit.
Hi ha una campanya internacional per canviar els mapamundis i que deixin de minimitzar l'Àfrica.
Sí, 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 es diu Corregiu el mapa, que vol que els mapamundis deixin d'empetitir el continent.
Everything you think you know about our world is a distortion of reality. Yep, we're still using a 16th century map projection that intentionally...
Aquest és un vídeo promocional de la campanya. Diu que tot el que pensem saber sobre el nostre món és una distorsió de la realitat. Encara fem servir una projecció del segle XVI que intencionadament minimitza la mida real de l'Àfrica. De fet, la majoria de les representacions actuals, més enllà d'un debat tècnic o cartogràfic, reforcen jerarquies de poder que relacionen l'Àfrica amb una extensió inferior a la que té a la realitat. Ens ho va explicar Carlos López, és professor a l'Escola de Governança Nelson Mandela a la Universitat de Ciutat del Cap i un dels promotors d'aquesta campanya internacional.
La cartografia mundial que sigue utilizando muchas instituciones internacionales como el Banco Mundial e incluso Naciones Unidas reproduce una representación distorsionada. La proyección que se utiliza es la proyección de Mercator y sus derivados sitúan a África en una posición marginal.
Professor sud-africà parlava de Mercator. Qui era i quina importància té la seva projecció?
Es refereix a un cartògraf flamenc, es deia Gerardus Mercator, que dona nom a la projecció del 1569. És molt 2026, que no se'ns oblidi, eh?
Sí,
doncs
sí,
aquesta projecció de 1569 ha arribat fins a l'actualitat. I en aquesta formulació, les graduacions dels paral·lels des de l'Equador fan que, a mesura que ens apropem al Pol Nord, els graus valguin més. I això fa, per exemple, que Groenlàndia aparegui com si tingués la mateixa extensió que l'Àfrica. I, en realitat, Groenlàndia és 14 vegades menor. 4 segles i mig després, encara es fa servir i l'Àfrica segueix empetitida.
Lo que contradice los datos objetivos. África es más grande que China, India, Estados Unidos y gran parte de Europa juntos. En contextos pedagógicos, en particular, perpetúa una visión sesgada generaciones de estudiantes que internalizan esta marginalización de África, la asocian también a su tamaño, a su inferioridad cartográfica.
Ha dit la Xina, l'Índia, els Estats Units i gran part d'Europa. Imagina't si és immensa l'Àfrica,
sí,
no?
Tant.
Aquesta és la superfície africana. De totes maneres, tota cartografia expressada en mapes plans, en mapes sobre la taula, planteja un problema de distorsió que és matemàticament irresoluble. És a dir, com representar sobre una superfície plana allò que és esfèric. Per tant, el problema que exposem avui en els mapes plans, no en les típiques boles del món o globus terraqui, per exemple.
És clarament un tema que es posa cada vegada més a la palestra. Molt interessant, en parlàvem fa pocs dies amb Vicenç Partal, que ha publicat Entendre els mapes, però ara deies aquesta de Groenlàndia, que m'ha cridat l'atenció, perquè penso que igual és bo ara remarcar-li a Donald Trump, que no és tan gran com la veu al mapa.
Sempre,
no? Exacte, que no és tan gran. En fi, parlaves del segle XIV. Hi ha raons històriques en aquesta distorsió de l'àrea real d'Àfrica? És a dir, per què Àfrica volen fer-la més petita?
Era el segle XVI, no? XIV.
Ai, el XVI.
El XVI. Doncs mira, a banda de qüestions tècniques, la projecció de Mercator coincideix amb l'expansió del colonialisme europeu quan Europa era el centre del món i en un moment on la navegació interoceànica era incipient però vital. Vaig entrevistar Francesc Nadal, professor jubilat de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona i membre del grup d'estudis d'Història de la Cartografia.
Els hi va anar perfecte des del punt de vista, diguéssim, pràctic, de la mobilitat dels vaixells, però també va acabar donant una idea de la centralitat d'Europa i d'aquest món. La cartografia, finalment, és un producte humà, condicionat pel context social.
Aquest catedràtic assegura també que els mapes són uns instruments que es poden fer per un objectiu i acabar utilitzant-se per un altre. El de Mercator es va fer per navegar, però se li ha donat un ús cultural o divulgatiu fins als nostres dies, de fet. El mapa que resulta de la projecció de Mercator, el 70% de superfície de l'espai representat és l'hemisferi nord, Europa era el centre del món, i l'hemisferi sud només ocupa el 30%.
Clar, aquestes coses acaben després tenint conseqüències. No sé si aquesta inferioritat d'Àfrica als mapes s'ha arribat a assimilar fins i tot per part de molts africans.
Sí, almenys és el que pensa Roland Mimi Ngoy, graduat en Economia de Desenvolupament a la Universitat Catòlica de la República Democràtica del Congo, que des del 2018 viu a Tarragona.
Me acuerdo yo cuando estudiaba nos enseñaban más lo que era de Europa, de América y después pues la dimensión de la Carta de África o la representación de África o diferentes temas que vienen de África, como por ejemplo los genocidios, conflictos y tal, no son entendidas de la misma manera que lo que está ocurriendo fuera de África. Así que siempre nos hemos sentido en una posición d'inferioritat.
Aquesta percepció d'inferioritat porta a un tractament diferenciat d'Àfrica si, per exemple, la comparem amb Àsia. Tornem a sentir el professor sud-africà.
La majoria dels conflictes d'Àfrica passen per el Consell de Seguretat, així que té una atenció internacional per a su solució. Mientras que los conflictos, por ejemplo, podemos citar de Myanmar o los conflictos de Corea del Norte, no son parte de las decisiones del Consejo de Seguridad, porque China no lo va a permitir. Y África no tiene una representación permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y los africanos mismos no tienen ningún poder de veto.
Vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kagame, sans M23.
De vegades es parla del continent oblidat, de conflictes oblidats simplement perquè passen allà, no perquè siguin menys greus. No sé si la minimització de l'àrea del continent africà acaba minant també la seva falta d'influència a la geopolítica mundial.
Sí, i això que l'Àfrica és un continent cabdal per al progrés de la resta del món, ja sigui per la importància demogràfica que té o per l'enorme riquesa de recursos minerals que són vitals per la consolidació de les noves tecnologies netes. Així, sobre la primera qüestió, hi ha una falsa percepció que els 1.550 milions de persones que viuen a l'Àfrica volen emigrar il·legalment cap a Europa. El professor López parlava amb dades de Frontex.
El 94% de los africanos que están en Europa entraron en el continente legalmente. Es solamente 6% ilegalmente. Así que hay siempre una idea un poco exagerada cuando se trata de África. Por ejemplo, si pregunta a un europeo cuáles son las 10 nacionalidades de inmigrantes más importantes en Europa, seguramente van a citar algunos países africanos, pero no hay ninguno en los 10 primeros.
Sobre l'explotació de recursos minerals, Roland Mini Ngoy reconeixia l'escassetat de lideratges africans preparats i conscients que la prioritat ha de ser garantir el benestar dels ciutadans africans.
No hemos tenido a gente que vienen para defender los intereses del Congo, porque son las mismas personas, las mismas familias que vendieron el Congo, que siguen hasta hoy en día vendiendo el Congo. Si no cambiamos esta gente, no cambiará nada. Entonces, todo tiene que empezar por los congoleños mismos dentro de la clase política, haciendo respetar la ley, para que las empresas entren legalmente y que tengamos recursos que pagan impuestos, tasas y tal, y lo repartimos para las necesidades públicas que hay en el país.
Doncs molt interessant. Qui tingui ganes de saber-ne encara més, ho pot fer escoltant el podcast Mapamundi, on ho podem fer.
Sí, a l'app de Catalunya Ràdio i també a l'app del 3CAT.
Molt bé, el Mapamundi és un espai que avancem cada setmana aquí al Catalunya Nit, cada mes que es publica. Els dimecres ho hem fet sempre amb el Quim Olivares, però és l'última vegada.
Sí, és l'última vegada perquè...
Tens un destí nou.
Sí, marxo cap a Londres, per fer de corresponsal des d'allà, on des d'allà continuaré professant aquesta admiració i m'agrada l'actualitat internacional, per tant, en aquest cas serà l'actualitat britànica, però també cal tenir en compte que Londres és també un pol d'atracció per gent de tot el món, per tant, intentarem mantenir viva la torxa de l'actualitat internacional.
Per tant, hi haurà més Quim Olivares aquí al Catalunya Nit, ara serà ja com a corresponsal al Regne Unit i al Mapamundi no el perdem.
Continua. Deixem en bones mans.
El deixem en bones mans i ja farem la presentació pertinent. Gràcies per tot, Quim.
Vinga, vosaltres.
J'ai la haine, mon âme est écœurée. J'suis fatigué d'avoir mal, comme une envie de prendre les armes. Si j'prends les armes, c'est plus trop la thématique. La nation désunie par les Nations Unies. On parle de Paul, mais parlons des autres aussi. Les plus puissants sont les plus.
3 quarts de 12 de la nit, és hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Imprinsa, Sant Fruitós de Bages. Sant Raül Cavallol, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Com van les portades? Us ha arribat ja l'Ara i el periòdico?
Ja tenim aquí les dues.
Vinga, va. Què destaca l'Ara?
L'Ara destaca un dia més el tema del finançament autonòmic i comenten, diuen, Montero desafia el PP a renunciar als diners del nou finançament. La vicepresidenta recorda a les comunitats autònomes que si no volen el model proposat es poden quedar a l'actual. Foto principal la dediquen els ministres d'Exteriors danès i groenlandès a la sortida de la reunió de la Casa Blanca i diuen Estats Units-Dinamarca desacord fonamental. I altres temes que destaquen és que la Fiscalia investigarà Julio Iglesias per tràfic i abús sexual i laboral, que l'Iran amenaça Trump amb represàlies si és atacat, i tema d'esports, que l'Albacete fa fora de la Copa al Madrid en el debut d'Arbeloa.
Molt bé. I el periòdico?
El periòdico, la titular similar al de l'Ara, diuen les comunitats autònomes podran mantenir el model actual o acogerse al nuevo. Montero niega trato de favor a Catalunya i reta el PP a presentar un model alternatiu. Foto principal, les obres a la Sagrada Família, i diuen a un paso de la cima. La Sagrada Família ja tiene instalada los cuatro brazos horizontales de la cruz de la Torre de Jesús, que medirá 172 metros cuando esté terminada en junio. Destacan també el tema de Groenlàndia, diuen Groenlàndia i Dinamarca reiteren su desacuerdo con Trump. També comenten que Vueling invertirà 5.000 milions hasta 2035 para llegar a los 60 millones de pasajeros anuales. I en últim tema d'alimentació i hàbits saludables, comenten los endocrinos alertan de la fiebre de la proteína que ha llegado a los supermercados.
Sí. Doncs molt interessant, moltes gràcies, Raül. Que vagi bé la nit.
Gràcies. Adéu. Bona nit. Adéu, que vagi bé. Adéu.
Tenim més portades aquí a l'estudi, Marc.
I poques sorpreses, temes similars. El País obre dient que Dinamarca fracassa en l'intent de apaivagar a Donald Trump. També en portada, la reforma del finançament. Diu que el govern espanyol comença el debat amb l'únic suport de Catalunya i la crítica de la resta de comunitats. I també en portada, recullen el testimoni d'iranians, testimonis iranians que diuen maten a la gent amb metralletes i s'emporten els cossos. I també destaquem del punt avui, i titular del finançament, les comunitats autònomes es rebel·len contra el nou model de finançament pels beneficis que en rebria Catalunya.
Molt bé, moltes gràcies, Marc. I Marta Prat, han passat coses en aquestes dues hores,
han
oi?
Han passat coses, sí, que segurament doncs, determinaran també la informació de demà. Tot just fa uns minuts hem llegit una piulada de Flight Radar, que és una plataforma sueca que vigila el trànsit de l'aviació arreu del món. Segons la qual Iran hauria tancat el seu espai aeri durant les pròximes dues hores a tots els vols, excepte els internacionals que surten o arriben del país i que tenen l'autorització expressa de les autoritats de Teheran. Això, estarem molt pendents. També estarem molt pendents dels pròxims moviments de Trump en relació a Groenlàndia, ja ho hem sentit durant el programa, sí. No? I sobre els seus designis sobre Venezuela, perquè hem sabut també que aquesta tarda ha mantingut una trucada telefònica amb la presidenta temporal, la Delcy Rodríguez, just el dia abans que s'ha de reunir amb Maria Corina Machado, que és la líder opositora veneçolana, que és Premi Nobel de la Pau, que és aquest Premi Nobel tan cobejat que ell
anunciava.
Sí, el vol, no sé si li prendrà de les mans directament o què, però vaja. I just hores abans de reunir-se amb Maria Corina Machado, deia aquestes floretes entorn de la figura de Delcy Rodríguez.
We just had a great conversation.
Avui hem tingut una conversa fantàstica amb ella. És una persona meravellosa en qui estem treballant molt bé. Marco Rubio ha tractat amb ella aquest matí. Hem tingut una trucada llarga i hem parlat de moltes coses. Crec que ens estem entenent molt bé amb Venezuela.
Tots són flors i violes,
un personatge.
Sí. Sí, sí.
Avui ha dit això, ja veurem demà.
Allà, com va.
Gràcies.
Gràcies.
Bona nit.
Deu minuts per arribar a la mitjanit. Estem molt contents de la persona que ens ajudarà a acomiadar el dia avui.
Quan era adolescent, va anar a una botiga de música i va proposar un pacte al venedor que l'il·lustrés sobre música clàssica a canvi de comprar-li un disc cada 15 dies. El venedor va acceptar. Un dia li va donar una òpera de Puccini que el va entusiasmar i des de llavors el nostre convidat d'avui no ha parat. És un gran divulgador de l'òpera i també de vins, la seva altra gran passió. Ell és el periodista Marcel Gorgori. Bona nit.
Bona nit. O sigui, com ho sabeu, això? Això és veritat. Es deia Ricard.
El venedor
es deia Ricard.
Que bo.
I la botiga era el carrer Palai. Es deia Palai 14, la botiga. Ara ja no existeix, era una botiga de discos. I jo anava allà i un paio bastant jove, i jo era joveníssim, i vaig pensar, bueno, aquest no se'n riurà de mi. I tenia ganes de començar amb això de la clàssica, i vaig demanar això. Li vaig dir, escolta, si tu em vas guiant el que m'agrada i el no m'agrada, jo et compraré un disc cada 15 dies. I li va fer gràcia, i mira.
I mira, fins avui, no? Ara seria bé el Ricard, si ens pogués escoltar, doncs és una bona història. Escolta, has après alguna cosa avui, escoltant el Catalunya Nit?
Mira, m'ha semblat molt interessant la conversa que heu tingut amb en Francesc Bailón. Molt. D'entrada, he sabut que han fet diversos, a Groenlàndia han fet diversos referèndums i que en l'últim el 91,6% de la població va votar a favor de la independència. 91,6. I no canvia res, els danesos miren cap a un altre costat. Després he sabut, per exemple, que a Groenlàndia no ha viscut mai un conflicte bèl·lic. No sé quants de zones del món poden dir que no han viscut mai un conflicte bèl·lic. Després el nom de la base americana, em sembla. Això que es digui Pitufí,
sí, sí.
Em sembla una cosa bastant extraordinària. I després hi ha hagut un groenlandès que ha dit una cosa que m'ha fet pensar. Diu, el Trump el que vol, en realitat, és fer-se un nom als llibres de història. No els calés, no l'America Great, no sé què. Vol fer-se un nom als llibres de història. I he pensat, és possible que sigui així. Mm. I això és mala peça al teler. Mm.
Doncs sí, és mala peça al teler i ho estem veient. Primer de dir que des de les 11 que tinc una cosa aquí al cap, perquè yes. He tingut un lapsus i t'he dit lo de l'òpera en texans.
Sí, ja ho he vist, és el Ramon.
Deu confondre molt amb el Ramon Gené,
molt,
no?
Molt, però
doncs mira, aquí jo que l'he vessada. Però algun cop hi has anat, sisplou?
Sí, segur que sí, però ni ho recordo. O sigui, el que no hi vaig mai és encorbatat ni especialment mudat. Ara tampoc amb texans, no sé com hi vaig.
Bueno, ja he quedat una mica més tranquil.
Sí,
aquí.
Ja
a veure, ara et dediques a divulgar l'òpera amb el segell Sinfonova, que esteu fent una sèrie de concerts. Explica'ns una mica per on passeu.
Bueno, i més la sisena gira que estem fent ja. Són concerts de gran format, d'òpera, amb orquestra sinfònica, l'Orquestra Barcelona Filharmonia, amb l'Orfeo Bigatà, amb cantants solistes importants del país, i tots els concerts tenen un argument que els guia i que justifica les peces d'òpera que s'interpreten. En aquesta sisena gira, que acabarem al Liceu el dia 27 de febrer, i a Girona hi hem d'anar, permets la falta.
I tant, endavant.
A Girona hi hem d'anar el dia 6 de febrer. El concert es diu Maria Callas, una tragèdia grega. I el que fem, o fa, la Montse Guallar, l'actriu, és de Maria Callas. I explica la tràgica vida que va tenir la Callas. No l'Onassis, l'Onassis és el final de la vida de la Callas. Mm-hmm. Però la Callas va néixer i la seva mare va trigar 4 dies a voler-la veure. Per raons que expliquem en el concert, diguem, no?
Que bo.
Bé, doncs la Montse Guallar fa de Callas i explica durant tot el concert la tràgica vida que la Callas va tenir, que hi ha fotimer de coses. I, naturalment, va donant pas a les músiques, a les peces d'òpera que més va fer lluir Maria Callas. Jo també hi surto un parell de vegades, però en aquest cas, normalment sóc jo més protagonista. En aquest sisè concert és la Montse Guallar la protagonista, que és la Callas. I, per tant, jo surto a saludar gairebé.
Ja cantar no t'atreveixes, eh?
Que ja només falta que canti, ja. No. Jo he fet he parit el format, he fet el guió i surto un parell de, o tres de vegades, sí.
Escolta, quina era l'òpera de Puccini que et va entusiasmar tant, aquesta que et va donar Ricard?
Jo crec que era Manon Lescaut, que la faran al Liceu d'aquí a poc temps, crec. Crec que era Manon Lescaut, sí. Però no és aquesta, eh?
No és aquesta.
No, aquesta no és. Aquesta és una que m'ha agradat, que això, per això la poseu segurament, que he pensat, podíem acabar amb això, però ja us explicaré després perquè acabem. O hi hem d'acabar.
No, encara no.
Ah, d'acord.
Hem posat l'altre, hem cantat amb això. Sí.
El cas és que tu, quan vas arribar a aquesta botiga de discos, ho has dit abans,
sí,
tu anaves directe a l'òpera, ja, o a la clàssica.
No.
Li podies haver dit, il·lustra'm sobre música rock.
No. Jo volia, clar, jo rock, pop, cantautors, tot això ja ho escoltava. No, jo volia clàssica perquè no sabia com entrar-hi. I ell em va donar diverses coses, la Júpiter de Mozart em va donar, i la primera òpera que em va donar va ser aquesta. De tota manera, l'afició a l'òpera realment em va venir una mica més tard, perquè jo estava fent ràdio a Cadena 13, una emissora que els més vells com jo recorda, l'Agnès no, però...
Sí, però molt bé.
Doncs, i algun company em va dir, escolta, jo vaig a classes de veu, per no quedar-me fònic, per treure les màximes possibilitats. I vaig pensar, bueno, doncs ho provaré. I vaig anar a classes de veu, i el que em feia fer la professora que tenia, la Margarita Sabartés, eren escales amunt i avall, i em va començar a donar peces del Papageno, de la Flauta Màgica, que cantés. I com fan tots els professors de cant, em va enganyar i em va dir, tu cantes molt bé, però tu hauries de fer això, i m'ho vaig creure durant un poc temps. I aleshores vaig començar a escoltar òpera i a comprar òpera especialment per sobre de la clàssica.
I l'afició al vi com va anar?
Això de l'afició al vi sempre queda com... L'afició al vi és una altra dèria que em va agafar en un moment determinat i vaig començar... Jo sóc bastant obsessiu i quan m'interessa una cosa començo a comprar llibres, a llegir i a mirar i a tastar. Encara guardo els primers tastos que jo feia a casa. Em comprava una ampolla i escrivia el que em semblava. I això avui dia és il·legible perquè faria una vergonya horrible, no? Però... Bueno, jo em vaig anar entrant, vaig anar entrant, i aleshores, en un moment determinat, se'm va acudir que podia proposar a la tele fer un programa de vins de plató, perquè programes de vins normalment es feien a les vinyes, no? Però, i quan vaig conèixer el Josep Roca, vaig dir, aquest pájaro l'hem de tenir segur, i ens va anar molt bé, de veritat.
Música i vi, un programa a la tele, hauria de ser el periodista més envejat de...
Doncs sí, la veritat. No només això, ara un secret. Em va fer una revisió d'Hisenda i el pájaro, i vaig anar a veure el que... Perquè no entenia... És que vostè resulta que desgrava la compra de vinos i desgrava CDs d'òpera i DVDs d'òpera. Diu, clar, és que jo he hecho 4 temporades d'un programa d'òpera i 3 temporades d'un programa de vinos i tenia que provar vino per fer el programa. Por eso... Bueno, en fi, pues a mi me gustaría ser usted, estar en su sitio. Això és el que em va dir el d'Hisenda. O sigui que sí, m'imagino que sí.
No m'estranya. Normalment tenim el control sobre l'última cançó que escoltarem cada dia, però avui, tenint en compte qui ens ha acompanyat, farem una excepció. Aquesta que esteu escoltant és només la penúltima cançó que escoltarem avui. Aquesta setmana és del nou disc de Zach Bryan i es diu Bad News, males notícies. Esperem demà portar-ne poques d'aquestes, però això no està a les nostres mans.
D'aquí poquet arribarà ja demà, però encara falta posar-hi l'última paraula. Avui la tindrà en Marcel Gorgori, que és periodista, divulgador d'òpera i també de vins, que és la seva altra gran passió. Gràcies per acompanyar-nos, Marcel, i aquí tens aquest micròfon per acomiadar el dia.
I ara haig d'acomiadar jo, eh?
Sí.
Mira, avui tenim un dia, ja fa... No un dia, tenim unes setmanes bastant desastroses. Hem parlat de l'annexió de Groenlàndia, de l'Iran, morts, Gaza, les comunitats autònomes no volen... Més mescalés, perquè això seria xampany i caviar per a los independentistes, abusos del Julio Iglesias. Però hi ha hagut un element bo avui, que hem narrat en directe, i que l'Agnès ha cantat en directe, que és que el Madrid ha perdut. Aleshores, això m'ha fet pensar que, sí, les coses estan molt fotudes, però sempre hi ha alguna petita espurna que s'ha de veure positiva. I m'ha fet pensar en una peça de Mozart. És un número de conjunt, un septet, un concertant, amb què acaba l'òpera Così fan tutte, i que diu: Fortunato l'uom qui prende ogni cosa per l'uom verso. Afortunat l'home que sempre sap veure de tot la part positiva. Acabem amb Mozart.